Radio Vilafranca.
La filosofia ens permet abordar tota mena de qüestions i d'àmbits, i amb el Pere Martí hi feinegem una estoneta cada 15 dies. Pere, bon dia, ben tornat.
Molt bon dia.
Avui ens proposes parlar dels somnis.
Sí, avui farem una breu panoràmica al voltant del tema del somni. D'alguna manera serà com un tancament, com una coda de allò que hem anat desenvolupant en els anteriors programes. I ja deixarem el tema aquí, no tancat, però sí, el deixarem durant un temps que ens permeti abordar-lo en una altra ocasió, des d'una altra perspectiva.
Sortirà Freud sí o sí avui?
Home, Freud és el protagonista contemporani. No l'únic, però sí el contemporani més important. Però d'on ve aquesta proposta del programa d'avui? Ve d'una frase famosa que ja vam comentar en anteriors programes, allò de que el somni de la raó produeix monstres, que provenia d'un famós gravat de Goya, no?, que portava aquest títol. A partir d'aquí vam encetar tota una reflexió al voltant d'això, la raó, els monstres, i vam també veure que es podia proposar una manera d'entendre la racionalitat humana que no és l'habitual, la que estem acostumats a plantejar-nos. També vam dir que això hi aprofundiríem més en una altra ocasió, però que avui em voldria centrar en aquesta frase, en la frase pròpiament: el somni de la raó produeix monstres. Perquè d'aquesta frase se n'han donat diverses interpretacions, no? Ja en el temps de Goya, el propi Goya va fer un escrit explicant el que ell volia dir, però tampoc s'ha estat del tot clar si aquest escrit era realment de la seva autoria, perquè en funció de la seva trajectòria, de la seva pintura, doncs la interpretació que donen aquest escrit és la interpretació, podríem dir-ne, amable, no? La que doncs quedaria bé. Però bé, citem el que se suposa que és el document en el qual ell explica aquest gravat. Diu: la fantasía abandonada de la razón produce monstruos imposibles. Unida con ella, es madre de las artes y origen de las maravillas. Bé, com veus, és una interpretació amable que coincideix amb la de molts clàssics que vam comentar també en anteriors programes. Ves que aquests ens parlaven de les passions, del risc de les passions, i en canvi aquí ens parla del risc de la fantasia. Però tot està en la mateixa línia. Quan deixem de banda la raó, ui, compte, perquè ens poden passar coses terribles. Però hi ha una altra interpretació que no és tan amable, aquella que ens adverteix que qui hem de vigilar és a la pròpia raó. Que això ja en vam parlar en aquests anteriors programes. Perquè la raó és capaç d'engendrar monstres quan somia. Però què volen dir amb això de quan somia? Clar, ja ho hem comentat en diverses ocasions. El llenguatge nostre està farcit de significats que es superposen els uns als altres. De fet, aquesta és la seva riquesa, la seva ambigüitat, és la seva extrema potencialitat. I això ens permet sempre extreure nous sentits a partir de l'anàlisi d'un sol terme, en aquest cas, que és el somni. Però anem al començament. Què és el somni? Els somnis es produeixen quan dormim. I quan dormim estem inconscients, no totalment, però déu-n'hi-do, estem inconscients. I la consciència està en aquells moments desactivada. És un moment, doncs, en què l'inconscient té la seva oportunitat. I per això Freud compta, perquè aquí hi ha una amenaça, no?, quan l'inconscient pot manifestar-se. Sigui com sigui, quan dormim deixem la raó en suspens. I això ja sabem, ja ens diuen els clàssics, que això comporta un perill. Però somiar té altres significats. Hi ha una altra significació, una altra connotació que tots tenim perfectament assumida. diem que és el nostre somni, allò que desitgem, els nostres objectius, els nostres ideals, allò que va més enllà de la nostra quotidianitat. I això, aquests somnis, aquests ideals, aquests objectius, es converteixen en el combustible de la nostra activitat en aquest món quotidià. Clar, passa que a la vegada un somni d'aquest tipus és alguna cosa que s'escapa de la realitat, perquè quan diem això és el nostre somni, volem dir que no és real o que encara no és real. I ja sabem que quan una cosa s'escapa de la realitat immediata, doncs en nom dels somnis es poden arribar a fer coses certament reprovables. Però ara ens hem d'aturar en un altre dels significats que està implícit en aquesta segona possibilitat de l'ideal, de l'objectiu, del desig, que és la irrealitat. Per definició, el somni no és real. És una aparença, és una cosa que no té una existència vertadera. I si al llarg de la història hi ha una època en què això va esdevenir un leitmotiv, és un element definitori, aquesta època és el barroc. El somni esdevingué un dels tòpics més definitoris del barroc i el trobem en la literatura, en la filosofia, a tot arreu. La vida és una aparença, la vida és un somni, la vida és alguna cosa que no té consistència. En aquest sentit, i ara farem un petit excursus més local, una de les frases més estremidores que he llegit en aquest terreny la va escriure un autor que és conegut de molts vilafranquins, que és el pare Antoni Piqué, que va ser director de Sant Ramon, traductor de Diògenes Laerci i el meu primer professor de filosofia i, en bona part, el principal culpable de que acabés dedicant-me, diguem-ne, professionalment en aquest àmbit. Ell deia que l'home és el somni d'un ombra, és a dir, no només una aparença, sinó que és l'aparença d'un ombra, d'un reflex. Realment, com he dit abans, una frase que és impactant. Però bé, tornem a l'època que dèiem del barroc. En el barroc, un dels autors més conspicus, els més importants de la literatura castellana, és Calderón de la Barca. I de Calderón de la Barca tots sabem que la seva obra més emblemàtica es diu
La vida és sueño. Sí, sí.
Justament, el tema de què estem parlant i el fragment que tots coneixem de la nostra etapa escolar, o almenys abans era així...
A mi ja no em va tocar memoritzar-lo,
És aquest que diu, què és la vida, un frenesí, què és la vida, una il·lusió, una sombra, una ficció, i el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Bé, és un d'aquests fragments de la història de la literatura que, doncs, més o menys tothom ha sentit alguna vegada recitar, no? Però fixem-nos què diu en aquests pocs versos. Diu, la vida és una cosa que no té una autèntica substància, només és una aparença. I llavors li aplica tots els atributs que ell troba per definir la insubstancialitat, per definir la inconsistència, en definitiva, la no-realitat. És una ficció, una il·lusió, un ombra i, finalment, el somni. Toda la vida es sueño y los sueños, sueños. Per què el somni és l'element definitiu, no? El que tria com a el que més clarament defineix aquesta sospita de que darrere de la vida no hi ha res realment consistent. Però deixem la literatura i anem a la filosofia, perquè un pràcticament contemporani de Calderón és el senyor René Descartes. Descartes és el fundador de la filosofia moderna i podríem dir quasi bé de la modernitat.
Descartes, però... mal dit.
No, és mal dit. El que seria mal dit seria Descartes.
Mal pronunciat, doncs.
No, tu pots pronunciar-ho en la fonètica francesa o en la fonètica catalana.
Llavors, o com puguis.
No, si tu la una altra cosa són els noms. Si li has de dir Renato... Però bé...
Grinyola una mica.
Descartes és correcte.
D'acord.
No hi ha cap problema. En una de les seves obres, potser la més important, les Meditacions Metafísiques, un dels passatges claus recull el tema del somni exactament igual com ho fa Calderón. El dubte de si tot el que vivim, si tota la vida, no és sinó un somni. En aquesta obra, més o menys, com recordarem, Descartes fa el recorregut del dubte, no? Es planteja tots els dubtes que és possible, diguem-ne, imaginar per posar en qüestió la validesa del coneixement. Busca la primera certesa, una certesa absoluta. I al llarg d'aquest recorregut del dubte, diu, m'ha passat que molts cops jo estava escrivint a la taula, com cada dia, perquè ell no era un senyor gaire... era més aviat sedentari, és a dir, que no tenia una gran activitat, però sí que estava en moltes ocasions doncs, en el seu estudi, i de cop i volta, en lloc d'estar escrivint en la taula, em trobo que em desperto i estava dins el llit amb el pijama. Diu, com pot ser això, si jo estava... I podria ser que ara que estic escrivint això, en realitat no estigui, com m'ha passat altres vegades, dormint. I com ho puc saber? Com puc distingir la vigília, l'estar despert del somiar? És a dir, com puc saber que tot això que estem vivint no és sinó una ombra, una ficció, un somni? Avui dia, en la iconografia actual, diríem, com sabem que no estem vivint tots dins de Matrix? Sí. Diu Descartes en l'obra, en les meditacions, que sí, que hi ha un camí cap a la certesa, que podem arribar a descartar aquest dubte. Aquest camí passa per la convicció absoluta en l'existència de l'individu. Una convicció, certament, que no és compartida per tothom. Almenys cap filosofia oriental no la comparteix, aquesta convicció. Però bé, ni alguns dels alumnes, quan jo els ho explicava a classe, tampoc no acabaven d'estar del tot convençuts de l'argumentació. Però la qüestió, doncs, és aquesta. Com podem saber que això que estem vivint és real i no el somni? Aquest és un tòpic que preocupa molt en aquella època i que no deixa de preocupar. No és res estrany que Goya recollís aquest tòpic, tot i que és d'una època una mica posterior. També és cert que en el món de la cultura castellana la il·lustració va arribar molt després que en altres territoris, i per tant la convicció de que la raó era el Déu Suprem al qual havien de retre homenatge aquí va arribar molt tard o no ha acabat d'arribar mai. Però bé, deixem la qüestió aquesta i fem un petit recorregut històric. Ara ens hem sentat en una època en què això va tenir una força molt... va inquietar molt els personatges de l'època, però els somnis han tingut al llarg de la història moltes, diguem-ne, no només interpretacions, sinó consideracions. Ha sigut protagonista de temors, de reverencialitat, però també d'anatemes, i això totalment barrejat. En els somnis s'hi han vist revelacions divines, influències demoníaques, premonicions del futur. I en aquest cas, les premonicions del futur es confondrien amb les visions, i així d'aquí vindria el substantiu visionari, que també té alguna, diguem-ne, importància en la consideració de l'activitat o dels plantejaments de molts dels nostres contemporanis, perquè això de visionari pot ser molt negatiu, però també pot ser positiu. I de la part negativa, en el nostre argot català hi ha una expressió que encara va una mica més enllà, que és la del somiatruites.
És bonica, la paraula.
És bonica, però indica aquesta desconfiança amb algú que no...
no toca de peus a terra.
És a dir, que no s'adona de que allò que està dient és irreal, etc. En la Bíblia ja hi trobem mencions als somnis. El famós somni del faraó, de les 7 vaques primes i les 7 vaques grasses. Un referent que encara està vigent, perquè continuem parlant de l'època de vaques grasses. De les primes no en parlem, però de l'època de vaques grasses sí. En l'època medieval tots sabem que moltes dones foren condemnades per haver mantingut relacions amb súcubes, en somnis o mentre dormien. Tenim un referent proper de la literatura catalana, el senyor Bernat Metge, que en la seva obra Lo Somni ja preludia el Renaixement, i en aquesta obra reflecteixen totes aquestes característiques d'això que hem estat parlant del somni, l'irrealitat, desig, ideal. Però anem a l'època moderna i Freud. perquè Freud aconsegueix tornar a posar els somnis en el centre d'interès de la cultura occidental. Els somnis havien quedat arraconats en la nostra cultura, perquè això que sempre ha inquietat la humanitat, perquè no és difícil de controlar i no se sap ben bé quina funció té en el nostre món, en què tot és quantificat i si no hi ha una explicació determinista, doncs això ens posa neguitosos. Amb aquests tipus de fenòmens més aviat els arraconem o fem veure que no hi són. I segurament, com que Freud ens va proposar una explicació pels somnis, això li va donar aquest èxit, no? Va fer que la seva empremta fos tan gran i duradora, entre altres coses, de la seva teoria, però jo crec que aquest és un element important. Va ser el primer en donar una explicació. Els somnis serveixen per això. Ah, va, ja està. Ara ja...
Quin descans.
Ja estem tranquils. Ara sí, va donar una explicació als somnis a costa d'alguna cosa, a costa de que els mateixos éssers humans quedéssim una mica degradats en la nostra racionalitat. Perquè la seva explicació s'inscriu dins d'una teoria general de la personalitat que considera que les causes de les nostres conductes estan fonamentalment en l'inconscient, és a dir, en la part més irracional del nostre psiquisme. Per tant, una explicació que tenia un cost, que no era del tot gratis. Clar, això significa acceptar que estem indefensos davant de les nostres pulsions inconscients, que la raó, el jo, l'únic que pot fer és anar trampejant com de la millor manera possible entre la demanda de satisfacció de les pulsions inconscients, que estan allà sempre apretant, i el compliment de les normes socials, que el propi Freud ja ens diu que aquestes normes socials van ser instituïdes justament per impedir que les pulsions inconscients fossin satisfetes. I això es porta sempre en aquesta situació de tensió propera a la neurosi. Bé, com... Tanteixi, segurament la majoria dels oients en el seu estat escolar doncs, li va explicar que els somnis eren la manifestació de les pulsions i desitjos inconscients que demanen ser satisfets, però que apareixen de forma disfressada. Clar, poden sortir, es podem plantejar-nos mentre dormim, perquè llavors el jo, la censura conscient, està relaxada. Està desactivada.
I aprofiten.
Sí. Però, clar, no ho poden fer de manera directa, perquè si ho fessin així, llavors tornaria a activar-se immediatament i automàticament això impediria que descansessin. Per tant, han de manifestar-se disfressats. I llavors ve la tasca fonamental del terapeuta, que és interpretar-los. Al llarg de la història sempre ha calgut interpretar els oracles, les cartes del tarot, els pòsits del cafè...
Sí.
Doncs aquí també cal que algú sigui capaç d'interpretar dins d'aquests continguts simbòlics del somni allò que ens transmeten de vàlid. Sigui com sigui, ell creia que el somni era el camí adequat per arribar a una informació important, saber quins traumes tenim en l'inconscient, perquè si els portem a la consciència ens podem curar. I aquesta seria un camí complicat perquè requereix aquesta interpretació, però era una tesi que ha tingut, evidentment, el seu recorregut. Però una cosa que ens hem de fixar i que per mi és el que aquí ens interessa més és que en el plantejament de Freud els somnis deixen de ser anunciadors del futur o de desgràcies o de beneficis i passen a ser què? Anunciadors dels nostres propis dimonis. Que després ens hi hem d'enfrontar per poder arribar a una situació psíquicament sana, tot que sans del tot no ho podem estar mai. Segons Freud, tots som neuròtics constitutius, això ja en parlarem, si cas, en un altre programa. Però la qüestió que ens interessa és aquesta. Aquí he començat dient que el somni de la raó, recordant aquesta frase, produeix monstres. Clar, a partir d'aquesta tesi freudiana, diríem que aquesta frase no seria del tot correcta. El somni de la raó desperta monstres, o millor encara, revela monstres. Els monstres que tots portem a dins sense saber-ho, almenys segons Freud. Ja veiem que això de la convivència raó-somnis sempre és conflictiva. Però somiar no pot ser positiu, ha de ser necessàriament carregat de riscos, de perills. Tots els avenços que ha aconseguit la humanitat no es deuen a que algú ha somiat en un món diferent? Què passa, llavors? Bé, ja ho hem dit en anteriors ocasions, en la majoria de situacions humanes ens trobem sempre amb la barreja, amb la contradicció. De fet, ja deia Marx que el conflicte, la contradicció, és el motor de la història. I si hem parlat de visionaris, qui més visionari que Marx? En els dos sentits. En el negatiu, perquè mai va veure complert cap de les seves prediccions, ni les hauria vist complertes avui, i això evidentment se li ha retret. Però també en l'altre sentit, perquè cap de les societats actuals ni dels conflictes actuals que tenim serien intel·ligibles sense entendre la influència de Marx. Per tant, visionari absolut. Però bé, deixem aquest referent tan important i tornem al somni. El somni continua sent un misteri. Un misteri que s'ha de desvelar, no? Com ho farem? Doncs no el desvelarem mai, però sí que cada cop anirem trobant nous sentits, noves perspectives que ens donaran oportunitat de canviar alguna cosa. La irrealitat a vegades hi ha el perill de quedar-hi atrapat o d'acabar sent un visionari pertorbat. Però també ens permet, segons com, aspirar i aconseguir fer realitat aquest somni en el nostre món, en el nostre món quotidià, baixar-lo a la nostra quotidianitat. Aquesta quotidianitat, que, a veure, és una quotidianitat que sembla molt sòlida, però que en realitat està constituïda de les aparences que, per repetides i familiars, ens fan l'efecte que són sòlides com una roca de la muntanya. Però ja ens diuen els científics que això de les roques de les muntanyes, si ho mires ben bé de prop, allò amb una lupa ben grossa, diu, al final veus que tan materials no són, perquè fonamentalment són un no-res, un buit, en el qual hi ha diminutes partícules de matèria quasi bé insignificants. Doncs bé, aquí estem somiant desperts, somiant adormits, intentant fer realitat els nostres somnis, fugint sempre d'aquesta sospita de que en un moment o altre despertarem del nostre somni i sentint aquesta agulló que tant sentien la gent del barroc. I quan ens despertem, què? Llavors, la veritat? O potser el no-res? Que és el que es troben els iniciats que finalment aconsegueixen poder esquinçar el vel de Maia. Feliços somnis a tots. I si em queden uns instants, simplement comentar que ara, per al proper programa, doncs sí que segurament tocarem una cosa més d'aquesta actualitat, això més candent.
Tocarem de peus a terra.
No ho sé, però sí, una cosa que està, com en deia aquell, en el candelero.
Que fa xup-xup.
En el candelabro.
D'acord.
Que és el terrorisme.
No t'hi poses per poc.
Ja saps que aquí
el món és dels valents.
Exacte.
Pere Martí, moltes gràcies. Avui parlant dels somnis i d'aquí 15 dies, si sou de nou, el terrorisme. Un plaer tenir-te i feinejar una estoneta amb filosofia. Estem enganxadíssims. Que vagi bé. Bona setmana.
Igualment.
Ara us deixem amb el darrer flash informatiu d'aquest matí, aquests últims 5 minuts del magazín per informar-nos, per saber què passa a l'Alt i al Baix Penedès. I tornem amb el Com sé tu, amb la coach i psicòloga Montserrat Ferraro.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 11:45 i és temps per repassar les notícies més destacades aquí a la comarca de l'Alt Penedès. I aquest diumenge tenia lloc el tradicional aplec de Sant Pau, una celebració amb més de 600 anys d'història aquí a la muntanya de Sant Pau de Vilafranca. La jornada començava amb una caminada popular fins a l'ermita que rebuta els caminants amb un repic de campanes i la celebració tot seguit de la tradicional Eucaristia amb la interpretació final dels goigs en lleó a Sant Pau. El bon temps, a més, ha provocat que enguany la participació hagi sigut molt positiva en una edició que també ha tingut diverses novetats. Una d'elles, el sorteig de 3 lots de productes de la terra. A l'aplec també hi ha hagut temps per diversos actes musicals, com l'audició de cant de la Coral Candènit i l'actuació de l'esbart Roca Sagna de Gelida, que s'han encarregat de tancar la jornada cap al migdia. I a Sant Pere de Riudebitlles s'ha impulsat la Biblioteca Municipal. Després de la posada en marxa, el juny de l'any 2021, de la Biblioteca Municipal Maria Àngels Torrents i Rosers, ubicada a l'edifici del Palau dels Marquesos de Lió, s'han detectat una sèrie de mancances en el seu dia a dia que s'han cobert en les últimes setmanes amb un nou mobiliari i diferent material audiovisual. El cost d'aquesta inversió, que ha fregat els 11.000 euros, s'ha finançat gairebé en la seva totalitat en fons de l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en el marc de la línia de subvencions per la dotació de mobiliari i maquinari de biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. La resta de l'import l'ha assumit l'Ajuntament. I arriba el Carnaval de Cunit, que avança la rua, això sí, a les 6 de la tarda. Tot a punt per l'edició d'aquest any 2024 del Carnaval de Cunit, que enguany sota el regnat de Los Chavales, el Carnaval lluirà a Cunit des del 3 fins al 14 de febrer. Una de les novetats és l'avançament de l'hora de sortida de la Gran Rua de Carroses i Comparses, que serà a les 6 de la tarda des de l'esplanada de l'estació. Amb el nou horari es busca fomentar que tothom, famílies i infants, gaudeixin plenament de la màgia del Carnaval de Cunit. Dissabte 3 de febrer, el Teatre Municipal de Cunit acollirà la presentació del regnat en 2 sessions. A les 5 de la tarda i a 6:45. La colla local, Los Chavales, sorprendran amb el tret de sortida del Carnaval d'enguany. Divendres 9 de febrer, a més, la ja esperada Batalla de Coreos al pavelló Els Joncs, amb festa final amb DJs. El ball de disfresses per la nit del pavelló Els Joncs serà moment de saber els millors classificats en les categories locals i visitants, tant als les carrosses com en les comparses. Dilluns 12 de febrer, dia dedicat especialment als infants amb un espectacle i una festa del confeti al pavelló Els Joncs. I com a punt final, l'enterrament de la sardina, dimecres de cendra, 14 de febrer, amb una sardinada popular a la plaça de la Vila. I els Diables de Moja han obert convocatòria per incorporar nous membres a la colla. S'adreça a infants i joves de 6 a 15 anys i per optar-hi cal enviar una sol·licitud d'inscripció al correu info@diablesdemoja.net fins aquest dimecres 31 de gener. El cap de colla dels Diables de Moja, Carles Treviño, explica que preveuen incorporar 10 nous components. Els Diables que ara entrin a la colla hauran d'estar 2 anys com a timbalers dels Diables petits. Després podran petar amb la forca a la colla dels Diables petits fins als 16 anys, que llavors és on ja podran passar a formar part dels Diables grans. I en la recta final d'aquest flash informatiu, comentar-vos que la Terra Baja del Casal i el Taller d'Assaig Teatre continua la seva gira i completarà una vintena de representacions. La productora del Casal i del Taller d'Assaig Teatral de la versió de Terra Baja continua la seva gira després de l'estrena el novembre del 2022. Durant l'any 2023, l'obra s'ha pogut veure al prestigiós Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, on es va presentar amb la projecció de subtítols en anglès a la Mostra de Teatre del Coll i a la Mostra de Teatre de la ciutat de Chivasso, prop de Turí, a Itàlia. Al nostre país també han actuat a Santa Margarida i els Monjos, a Capellades i a Ullastrell, la Pobla de Mafumet i en una segona representació al Casal. Aquest any 2024 ja s'han pogut veure el passat 21 de gener a Terrassa i encara aquest mes es representarà Sant Feliu de Guíxols. Abans de tancar la gira, el proper 18 de maig amb una darrera representació al Casal de Vilafranca, aquesta adaptació de Terra Baixa es podrà veure en municipis com a Abrera, Gelida, Breda, Gandesa o Vila-rodona. La proposta d'aquesta Terra Baixa sintetitza el text en 6 personatges en joc dels 12 de l'obra original. Elimina, per tant, diàlegs i reorganitza l'ordre de les intervencions i rèpliques, sent fidel en tot moment al text de Guimerà. L'adaptació prioritza la mirada de la Marta per sobre les altres possibles lectures de l'obra i posa èmfasis en els temes clau i essencials de l'obra. El poder patriarcal, econòmic, social i psicològic en el personatge de Sebastià i la Marta, una dona que lluita per la seva llibertat i la seva passió amb la complicitat del Manelic.
Penedès en xarxa.
Són 12:06.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local. The end is near. So I face
the final curtain. Aquest dilluns, la coach i psicòloga Montserrat Ferraro ens proposa parlar de la intel·ligència artificial. Bon dia, Montse.
Hola, bon dia. Un plaer, com sempre.
Jo et demano, li hem de tenir por, respecte, fer-la nostra, ignorar-la? Quin rol juguem?
La intel·ligència artificial ha vingut per quedar-se, no crec que marxi.
Clar.
Aleshores, en certa manera, el que podem és fer-li front i rentabilitzar-la al màxim. Ja sabem que en la societat els efectes psicològics de qualsevol avenç pot tenir un gran ús positiu i l'altre, i m'agradaria dir-li desús, negatiu. O sigui, que hi hagi gent que la utilitzi no pas en benefici de personal o en benefici social, sinó en perjudici d'altres persones o en perjudici inclús d'un mateix. Perquè, per exemple, clar, quan em venen algunes mares i em diuen és que el meu fill, la meva filla, ha fet la detecció del col·le i no sé si l'ha fet amb intel·ligència artificial.
Segurament.
Clar, és molt ràpid de fer. Sí, la veritat és que ho pot haver fet, però al fer-ho, la redacció no té aquella impronta personal, no té aquella petjada, ni té aquell sentit que realment tindrà per aquella persona, per aquella nena o per aquell nen. Aleshores, el que cal, com veieu, és informar molt bé. Perquè, clar, és veritat, és molt fàcil, jo preto i funciona. Però allò que em fa còmodo, escolteu bé, em fa inútil. I no és necessari que per una punyetera redacció jo creixi pensant que sóc inútil.
La nena dirà que tant li fa, que li treu la feina de sobre i ja li està bé.
Això és el que fa la gent quan s'acomoda amb una educació de sobreprotecció. Els pares o les mares li solucionen la vida, això em fa còmode, i després alguns, per sort, aterrissen al despatx i tenim que redreçar-ho tot, perquè allò que et fa còmode et fa impotent, et fa sentir inútil, i sempre necessites d'algú que et faci la feina.
Clar, però això és a mitjà termini, no?
No, a curt termini.
A curt termini?
A curt termini, si la intel·ligència artificial va ràpida, a curt termini. No està malament. Una cosa que jo he trobat amb alguns xavals, perquè jo faig classes d'autocontrol per xavals i xavaletes, per nens i nenes, que va molt bé amb les tècniques de relaxació dinàmica, per allò de que et xinxen, tu contestes i aquí veu el profe a tu, i ara digue-li que no eres tu, que tothom diu el mateix, no he sigut jo. Aleshores, que jo faig una sèrie de formacions i inclús les sessions individuals treballant això. I la veritat és que una de les coses que hem arribat a poder fer és, li demanes la redacció a la intel·ligència artificial i tu intentes millorar-la, posant-li el teu sentit, posant-li la teva forma de ser. Fixa't que si tu agafes i la colques o la còpies tal qual, el professor o la professora podrà veure-ho clarament. Això és com quan treus informacions pagadetes o calcadetes d'internet, que tard o d'hora tenim informàtics a totes les entitats i a tots els sistemes també educatius, i ràpidament veuen d'on ho pots haver tret.
Aquesta és molt bona, perquè per Nadal m'explicaven que els professors tenen un petit programa que detecta si aquesta redacció ha estat feta amb el ChatGPT o amb la intel·ligència artificial. Però ara la canalla ja té un contraprograma que modifica quatre coses perquè el programa dels profes no ho detecti. És que són molt ràpids.
Sí, sí, sí. Això es seguirà fent i així faig les feines més ràpides. Però és el que dic, el secret està en educar des de la base, en no deixar que això passi sol i en no renyar. En no renyar, o sigui, a veure...
Quina actitud adoptem, doncs?
Adoptem, vull dir, la persona és
profes,
com...
Profes, pares, mares...
Sí, sí, anem a veure. Evidentment, si jo sóc profe i detecto que això és invalidable perquè està fet per al xat GPT i resulta que és intel·ligència artificial, evidentment que no ho aprovaré, està clar. O sigui, no li donaré la nota que li correspon.
Aquesta si ho detectes.
Si ho detecto. Si no ho detectes i ho ensumes, el que pots fer, que és on hem treballat amb alguns profes, és la reflexió. Tu mateix o tu mateixa, si ho estàs sent i no t'espaviles tu en fer-ho, en certa manera, el que perds és tu. Jo et posaré la nota, però tu decideixes si aquesta nota la vals o no.
Però clar, ells miren l'ara, el moment, tenen
sí,
la nota
però...
i ja està, la nota
mira,
a la butxaca.
Jo he treballat...
No m'expliquis històries.
Ja, ja, però pensa que jo he treballat, evidentment, 6 anys en una escola, evidentment dono formacions a petits, grans i executius, que a vegades és com un parvulari. Aleshores, pensant això, és que no importa, pensem i escolteu-me bé tots, molts cops no importa el que et contesti l'adolescent a la cara, tant com si et rebota, però tu ho has dit. I el que importa és que no ho diguis un cop, sinó dos i tres. I arriba un punt en què passen els anys, potser els mesos, si tenim sort, però passen els anys, i bé, ja et diu, te'n recordes allò que em vas dir? Ara ho he vist. No desesperem mai.
Per tant, fem de gota malaia i ja arribarà el resultat.
Exacte. El que importa és ser constant en que això sigui un aprenentatge, no un retret, perquè si el que nosaltres fem és un retret i una bronca i un càstig, el que estan és com encongits, com sempre, esperant que passi el càstig i després repetir el mateix. Si tu vas donant la gota malaia, com tu deies, o vas dient poquet a poquet, la versió positiva, dir, no és el nostre problema a l'escola, no és el meu problema com a pare o mare, encara que em dol. Serà el teu problema com a persona. Tu decideixes. Aleshores, la persona, tard o d'hora, pren una decisió.
Quins arguments els donem?
No, no, els arguments són aquests. És com quan et diuen una mentida. Jo en trobo molts pares que venen a al despatx. Diuen, és que segurament diu mentides en la sessió. Dic, potser... És que a mi em diu mentides. Dic, ja, pot ser. Aleshores, clar, si el que fem és dramatitzar perquè diuen mentides, diran més mentides. Si el que fem és intentar treure l'ego de l'equació, que és el meu ego, com a pare, mare, o sigui, m'estan prenent el pèl? Dius, no, espera, treu l'ego d'aquí i digues...
No va amb tu, no?
Exacte,
no,
està dient
no
mentides.
No és personal.
Clar, per què està dient mentides? La persona que diu mentides... o s'ha convertit en un mentider compulsiu, que ja seria una altra cosa, però que l'origen vindria una mica arrel de lo que vaig a dir ara, normalment és perquè no s'atreveix a dir la veritat, perquè no s'accepta tal com és, perquè pensa que dient la veritat hi haurà problemes. Aleshores, no, és veritat, o valga la, no dir, valgui la redundància, no sempre diem tota la veritat, i tothom... qui més qui menys, alguna mentideta, evidentment, i les mentides piadoses que venien de la història d'abans, és dir, bueno, doncs a
quantes,
vegades...
Quantes, oi, al final de la
sí,
setmana?
Si no sé jo explicar-m'ho a mi mateix, perquè ho he d'explicar a casa? Espera't que ho entengui i després ho explicaré. Val? Però el fer-ho per sistema o perquè realment saps, ai, doncs realment és perjudicial per la persona que menteix. No pel que rep la mentida, m'explico? El que rep la mentida, evidentment, et sents que no t'és franca la persona, que no et transmet...
Dol, clar.
Dol. El que succeeix és que el problema és per l'altre perquè realment està vivint una mentida en si mateix o en si mateixa. Aleshores, això ho treballo molt amb pares i mares, perquè és que menteix. Llavors, darrere d'això s'articula una tensió, unes bronques, que fan que la persona, o el fill o la filla, menteixi més. En canvi, si dius, bueno, tu mateix m'has dit això, sí, estàs segur, sí. Confio, d'acord? I l'altre, sí, per què? No, perquè decideixo confiar. Aleshores, pot ser que sigui cert o pot ser que no. Li pots dir inclús això, això ho treballem amb els pares.
Es pot verbalitzar.
Sí, sí, es pot verbalitzar. Pot ser que siguis el que em dius i pot ser que no. Però jo decideixo confiar. I per què desconfies de mi? No, no, t'estic dient que decideixo confiar. És normal que com a pare o mare pugui dubtar-ho. Però estic decidint confiar en tu. I això fa més efecte, perquè el que volem és ensenyar. No volem sancionar. Ni siquiera la poli tindria que estar per això. Vull dir, les multes es tindrien que dir, recordi que el seu lloc té que utilitzar-lo un altre. No allargui més el temps del compte perquè hi ha gent que no podrà aparcar.
Gràcies.
Gràcies. Potser tindrien que posar una nota, no? Si després volen afegir uns diners, però almenys la nota, entendre per què realment hi ha una sanció. Si no, no aprenem. Paguem el preu, aguantem la bronca, o paguem el preu de la multa i ja està, i ho tornes a repetir quan necessàriament ho vols fer, i ja està. No entens, no has après. Aleshores, no és senzill. I amb la intel·ligència artificial, bueno, és que poden passar moltíssimes coses, igual que l'escriptura de llibres i moltes coses així, però està claríssim.
Si està substituint la veu, també?
Sí, el que no serà mai igual, val? No serà mai igual. Jo estem muntant una història de formació per empreses, per ser més humans a les empreses i tractar millor les persones i tal. I una mica la caràtula la vam enviar l'altre dia i era una noia i una noia amb intel·ligència artificial. I jo deia, no sé vosaltres, però a mi em dóna iuio, perquè jo no rebo el caliu, l'emoció, no arribem, no s'ha arribat encara això.
Però pot arribar.
No ho sé, és com molt difícil el sistema límbic reproduir-lo en màquina. Jo veig una mica difícil, no direm mai, nunca digues nunca jamás, però el veig del més difícil. I jo era de les que veia el Spock en les pel·lícules d'Interestelar i veiem el
Doctor Spock.
Ah, sí, el Doctor Spock en el com es deia, la nau, no me'n recordo com es deia, però era el títol de la sèrie. I ell ho
Star
deia...
Trek.
Star Trek, exacte. Doncs ell ho deia, vull dir que ell podia fer coses i tal, però que no entenia això de les emocions, que no les veia. És més, hi ha humans que tampoc les entenen. Se'n diu alextímia. No són capaços de reconèixer les pròpies emocions i funcionen una mica així enquadrat, no? Aleshores, penso que és difícil, no ho diré pas que impossible, però sí que es nota això. I després hi ha un fet que ha sortit inclús per notícies, ¿vale? De que hi ha una sèrie d'intervencions que es faciliten a la gent amb intel·ligència artificial, amb psicologia. O sigui, si tu preguntes alguna cosa, et respon què t'està passant, què pots tenir. I llavors es va fer una entrevista a l'actual decà, jo vaig ser decana del Col·legi de Psicòlegs, i llavors coneixo molt també el Guillermo Martioli, que és el que és actual decà del Col·legi de Psicòlegs avui en dia de Catalunya, i li van estar preguntant, i estava clar les respostes, i és que mai captarà l'emotivitat ni podrà transmetre l'emotivitat de la situació. Hi han diferents situacions que poden semblar iguales, i no ho són. Aleshores, tu busques respostes que pugui haver donat la gent, petxats, que suposo que és com funciona la intel·ligència artificial.
Sí, es nodreix d'informació, no? De casos.
Trobarà coses que puguin ser el que et diria un amic, a lo millor, d'acord? Que és això, però no...
L'equipares al consell d'un amic.
Bueno, un amic a vegades no és empàtic, sinó és un consell. Jo de tu el que faria. Aleshores, quan és jo de tu el que faria és que no s'està posant de veritat en el teu lloc, perquè per això es necessita una habilitat emocional, que és l'empatia. És aquí on et deia que és difícil reproduir el sistema límbic. Tot el conjunt emocional límbic i vulvorraquídeo, tot el que significa el comportament més bàsic, sensitiu i emocional.
Aleshores, però per algun tipus de consulta sí que hi podríem recórrer, no?
Jo no afirmaria. És una reflexió. Et pot servir per reflexionar tu amb tu. Vull dir, hi ha una sèrie de trets que els pots trobar a internet, escrits en un article. Vale, doncs això tu pots respondre. Però és com et diuen els metges. Què et diuen els metges? Si et trobes malament, no miris internet. Vale?
Deixa el senyor Google, el doctor Google.
Exacte. Estaríem amb el mateix, solament que amb la psicologia. Jo crec que no ens hem d'esverar, però hem de saber utilitzar l'eina. Aleshores, és veritat que no saps què, perquè les eines psicològiques no et diuen a col·le. Escolta, si estàs despistat, si no sé què, a lo millor resulta que estàs passant una situació emocional a casa, que s'han separat els teus pares, que llavors dius, vale, és veritat, hi ha un baix rendiment escolar, un baix rendiment de l'atenció i la concentració. Ostres, si tu pots detectar a temps, doncs està bé que un pugui tenir la informació, però no és un diagnòstic diferencial, no és la clau de... És una referència, com la que diuen els metges, que no miris internet, però tothom mira. Perquè, clar, sí, tothom busca una mica la informació,
clar,
i ara...
Ens estàs dient, no serveix, però és que justament saps que ho fem, no?
Sí, exacte. Aleshores, en aquest punt sí, però no perquè realment sigui el reflexe de tu mateix. Jo, hi ha coses que són fantàstiques i per internet les veig, inclús jo he gravat coses. Jo li recomano a la gent que les miri, perquè és veritat que tenint informacions per internet sueltes, doncs va molt bé buscar l'autorreferència i dir, ostres, això també em passa a mi. Però sobretot una cosa que dic, igual que llegint llibres, ja siguin més professionals o d'autoajuda, és mai pots identificar-te amb una situació concreta per tenir tot el que estan dient allà. Perquè tens una mica d'això, una mica d'allò, una mica de no sé què. No és, ah, sóc així, calma.
Difícilment ets així, no?
Clar, difícilment, perquè...
Ets així, aixà, i una mica d'allà.
Exacte, aquests trets, aquests altres, i que possiblement poden anar encarrilats amb, una, amb un tipus d'ansietat, però potser no és l'ansietat que està definida aquí. Hem de veure les diferències. Així és com es poden llegir llibres. I així és com es pot mirar qualsevol diagnòstic o inclús abordar la intel·ligència emocional en aquesta estructura que estan posant de consulta. ¿Vale? Però és com una reflexió amb tu, de dir, bueno, vull dir, no al 100%, però em pot donar una orientació. Llavors, el que sí que és recomanable és quan veus que potser et dona una orientació i que et fa reflexionar sobre tu i que vols fer coses i treballar sobre tu, buscar un professional. Ja està. Això és el que li preguntaven amb el Guillermo en el de Cà, i ell ho va comentar. Si és que, clar, l'empatia, és el que et deia, no la té la màquina. Mireu, jo fa molts anys vam fer un treball amb un jugador de hockey, que jo estava al Barça, amb el júnior, i teníem el Jordi, que és que sempre cridava als àrbits d'una forma desesperada, i li treien targeta i el perdíem, perquè era molt bon jugador, i clar, és que li anul·laven partits, perquè no podia estar-se. I com ja portàvem un any treballant amb tot l'equip, el mateix Jordi va dir, jo vull solucionar això. I vam dir, vale. Perquè clar, ja ho intentàvem, eh? Intentàvem entre l'entrenador, inclús alguns companys, Jordi, ostres, i tal. Però va ser ell que ho va decidir. Quan ell ho va decidir, el Quim, l'entrenador, Quim Paús, em va dir, vinga, som-hi, què fem? Vaig dir, comencem per algo senzill, d'acord? ¿Vale? Algo senzill era que en el moment en què el Jordi cridés per primer cop a un àrbit, el mateix entrenador el treia, perquè en hockey es poden fer canvis ràpids, el treia, se sentava al banquillo, respirava a fons, es relaxava, perquè ell estava treballant amb relaxacions dinàmiques, que diem, visualitzava correctament, i quan estigués preparat, li deia, Quim, ja puc tornar a entrar. Li feia un senyal. I el Quim ja sabia que el podia tornar a comptar amb ell i l'abans possible l'incorporava. ¿Vale? Aleshores, això és un acord, és un precedent entre els tres. Però tu imagina't, o imagineu-se, que això es fa sense haver creat un acord. Com es pren això? Com una sanció?
Malament.
Clar, si cada vegada que ell crida, el Quim el treu, és com castigar-lo perquè està cridant. I ell es menja els leles sentats al banquet i quan torna a sortir encara està més agressiu. O l'altre diu, ja no el trec. I llavors, i si el treu està efervescent i potser que llavors li treguin una, no, dos targetes i ens el deixin sense jugar. El que intento dir és que aquesta percepció molt emocional no la té la màquina. Aquest és el kit.
I és un ingredient clau.
Clar, és un ingredient clavíssim. Si veus, canvia completament la moneda d'una banda a l'altra. Vull dir, quan et donen un cop al carrer, tu veus algú que dona un cop. Decideix si ho ha fet expressament o no. Què et dirà la màquina quan et donen un cop? Vale? Bueno, pues bueno, formes de reaccionar, però no et poden interpretar. Clar que tu tampoc, perquè és més difícil. Sempre és millor interpretar de dir, bueno, va massa ràpid. No cabe donar-te... Millor no interpreteu les coses personalment perquè agobien molt. Aleshores, ja està. És la persona més... Que aquí estoy yo porque he venido o vaig massa ràpid. Però clar, hi ha coses que la màquina no podrà detectar. I aquest és el límit. Ara per ara. Ja veurem més endavant.
Clar, és que això canvia cada dia, eh? I va molt ràpid.
Sí, ja veurem més endavant, vale? Però si els éssers humans encara estem treballant, jo perquè sóc especialista en el tema de gestió d'emocions, d'incorporar les emocions, de treballar, sentir, pensar i actuar en equilibri, però encara falta coses per investigar, siguem realistes. Vull dir, i coses per ensenyar a totes les escoles. Hi ha escoles que són pioneres, que avancen, però no en totes les escoles tenen la bústia d'emocions o tenen un treball acurat amb tot aquest tema. Ho introdueixen, però no hi ha una continuïtat. Aleshores, si això encara falta, els que estan en informàtica, que a vegades hem fet cursos per ensenyar-los i gestions emocionals, els informàtics, alguns, perdó, perquè conec alguns i el meu cosí, que és molt emocional i ho fa molt bé, però que hi ha alguns que ens contracten les empreses per gestionar el tracte amb les persones i que siguin més amables o més emocionals o més sensitius o més empàtics o empàtiques. Aleshores, encara falta, per tant, tranquils, fem cara a la intel·ligència emocional, siguem valents, intentem rentabilitzar tot allò que ens pugui ser útil. I no ens mermi a ser nosaltres mateixos. És a dir, com ser nosaltres mateixos, com ser tu.
Mil gràcies, Montserrat Ferraro, i cuida't aquesta veu, que vagi bé.
Sí, gràcies. Una
Adéu.
Abraçada.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Hem començat aquestes 3 hores de ràdio amb la roda d'actualitat, explicant què passarà als nostres municipis dia a dia, sentant les bases per començar amb bon peu aquesta setmana i tancar bé també aquest mes de gener. I hem acabat debatent, feinejant al voltant dels somnis i després de la intel·ligència artificial. Com ens ajuden? Quina actitud hi hem de tenir? És bo somiar, ser un somiatruites? Així ha anat aquest dilluns, 29 de gener, amb molta teca entre una cosa i l'altra, esclar, perquè han estat 3 hores. Gràcies per ser-hi, que acabi d'anar bé aquest dilluns i demà hi tornem.